Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Una altra vegada amb tots vosaltres, avui presentem l'associació Dret a Morir Dignament. Per parlar-nos de l'associació Dret a Morir Dignament, tenim dos voluntaris d'aquí de l'Alt Camp, la Roser Gelabert Almacelles i l'Anton Gurí Comas. Entrem en matèria. Bon dia, Roser, bon dia, Anton.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, l'associació Dret a Morir Dignament és una associació sense ànim de lucre, fundada l'any 1984. Explica'm-nos una miqueta el motiu per què va néixer aquesta associació.
A veure, aquesta associació va néixer en un moment determinat en què sembla ser que va haver una notícia al país que s'havia format aquesta associació, em sembla que era a Anglaterra. I llavors bé, una persona anònima va escriure una carta al diari dient que li semblava que era genial la proposta de promocionar l'eutanàsia i una mort digna, i que per tant tothom a qui li interessés que es posés d'acord amb ell mitjançant el diari, i a partir d'aquí doncs bé, la gent es va anar apuntant i es va formar l'associació. O sigui que va ser una cosa, jo penso, molt important, perquè va néixer sense cap mena de segell, ni polític ni social, etc., sinó que va ser una iniciativa popular, no? que és com, són les coses que funcionen. A partir d'aquí...
Això va ser l'any 1984 i el 1985 es va constituir el grup local de DMD a Barcelona. O sigui que de seguida el poble català ens hi vam sentir compromesos.
De fet, és un tema que fa molt de respecte, fa molta por. Això deu ser també una mica les vostres xerrades i tot plegat. Heu de treure, suposo, aquesta por que tothom té de parlar precisament del tema aquest que vosaltres esteu tocant, no?
És evident, la mort és un tabú, és una cosa de la qual no se'n parla, de què s'amaga i de què tots ens fa una mica de por. El que passa que així que vas passant la vida...
Sí, i a més és que el gran problema de la mort és que algú se n'ha apoderat. O sigui, hi ha uns temes que són de tothom i hi ha uns temes que són pertanyen a alguns només, no? Llavors tenim l'Església que al llarg de la història tot el seu poder, tota la seva influència a la societat l'ha basat en això, en la mort, en el després, no? Tots sabem de les bulles papals, tots sabem de com els reis que tenien tot el poder del món a última hora cedien i feien el gran monestir perquè allà preguessin per el seu després de la mort. Per tant, clar, hi ha algú que se l'ha fet seva i aquesta mort d'alguna manera l'ha poblat d'una sèrie de monstres, no? de pors, no? I d'això se n'ha anat traient rèdit. De manera que, clar, quan arribem a una societat laica, que és com ha de ser, doncs llavors ens trobem que això està ocupat i que d'alguna manera se li ha donat una forma que és difícil de gestionar-ho. i la gent té por a la mort, i com que té por a la mort, doncs...
No en parlem.
No en parlem,
deixem,
molt bé,
si deixem,
no
ens ho plantegem. Deixem-ho córrer.
I fins que Déu vulgui.
Sí, fins que Déu vulgui.
I això encara ve més reforçat per la formació mèdica, perquè quan nosaltres ens vam fer la formació ens van explicar que els metges el tema de com encarar la mort ni en parlen a la carrera. O sigui, els metges estan educats per allargar la vida. Per tant, no per acompanyar a les persones en aquell moment en què ja no hi ha res a fer i que l'únic final és la mort, i acompanyar-los de la millor manera possible. Això no els hi expliquen, no ho estudien. Per tant, l'Església té un gran poder, però per altra banda, la ciència, doncs, també està jugant
subjecte
amb aquest poder.
Clar, llavors ens trobem, per exemple, i per centrar el tema una mica, no? Clar, ens trobem en aquella situació de la família que té a casa un avi de 90 i pico d'anys, que resulta que li passa no sé què i que s'ha d'operar, no? I llavors dius, bueno, a veure, un avi de 90 i pico d'anys s'ha d'operar. O sigui, amb tot el que representa el fet d'operar, clar, et trobes que, el que deia la Roser, no? En què el cos mèdic, no sé si és que això és aquest problema i això se soluciona operant. Però bueno, és que, a part del problema, hi ha tot un altre problema, que és l'edat, l'envelliment del cos, etcètera, etcètera, no? I aquí és on el DMD, d'alguna manera, es projecta, no? És a dir... Viure sí, però què vol dir viure, en quina qualitat, de què estem parlant quan parlem de viure? I per altra banda, l'ésser humà té uns drets que estan reconeguts, i un d'ells és que l'ésser humà té el dret sobre la seva, sobre el seu cos, per tant sobre la seva vida, i per tant aquest avi, aquest malalt, ha de tenir dret a manifestar què vol, si està disposat o no està disposat, no? I aquí és on, d'alguna manera, entra el DMD, no? Que diu, bé, doncs, primer que tot, el que fem és que... fem que el ciutadà prengui consciència de que té uns drets. I aquests drets són, per exemple, el de fet d'estar informat de quina és la seva situació. El dret de rebutjar un medicament. Vull dir, si un ciutadà diu jo aquest medicament no el vull prendre, doncs té dret a negar-se, i se li ha de respectar aquest dret. O sigui, d'alguna manera és fer prendre consciència de que tenim uns drets, i que tenim uns drets també a l'hora de morir i de com encarar la mort, no?
Molt bé, n'anirem parlant de tot plegat. Fem cronològicament una miqueta d'història de la DMD, Dret a Morir Dignament, aquesta associació que avui ens venen a presentar aquí a Ràdio Ciutat de Valls. A veure, diem que neix l'any 84 arrel d'un article publicat al diari El País, i després també, d'alguna manera, pren força, molta força, la delegació aquí a Barcelona, no? Salvador Pàniker és el que porta la flama i la presidència en el seu dia, a finals dels 80.
Tanta força que l'any 1989 la seu estatal de DMD passa de Madrid a Barcelona, i és quan Salvador Pàniker comença la seva presidència fins al dia de la seva mort. I dir que sí, que realment aquí està molt arrelada.
Clar, i llavors aquí precisament veiem això, no? Que el Salvador Pàniker és un filòsof, a més és un filòsof molt relacionat amb Orient, amb la Índia en concret, per tant a una societat d'alguna manera no tan dogmàtica com la societat occidental, i aquí d'alguna manera és quan es marca aquesta pauta, no? El dret de l'individu a decidir sobre el seu cos i a decidir també sobre la seva mort, no? I penso que això és una cosa que ha anat d'alguna manera condicionant tot el moviment del DMD, no? Aquest respecte als drets fonamentals de la persona, als drets a la vida i als drets al propi cos, no?
I després, aquí, al nostre país, hem tingut un munt de casos que han estat testimoniatge de la necessitat de plantejar-nos aquesta problemàtica. el 1998 hi va haver la mort de Ramon Sampedro, que no va ser...
Això va marcar un punt d'inflexió.
Un punt d'inflexió.
Perquè la gent, possiblement, és un tema que no... Bueno, això ja en parlarem, no en parlem, però en canvi, i després va fer la pel·lícula, va ser un tema que molt de temps jutjaran, no sé què, castigaran el qui cuidava el Ramon Sampedro, no? Per tant, va ser un punt important, suposo.
Un punt molt,
una miqueta, això.
Molt important, va ser. Molt important, però és que, a més, no va ser l'únic, perquè després en van esdevenir d'altres. Després hi va haver el José Antonio Raval, que era un malalt d'ela, doncs que va veure com el seu cos s'anava deteriorant i també va clamar això. Després hi va haver el Carlos Cristo, que tenia una atròfia sistèmica, que era un metge i es va estar filmant tota la seva degradació i la va convertir en pel·lícula, i això va ser un testimoniatge que qui veu aquella pel·lícula queda molt frapat, no? Després hi va haver la Immaculada Echevarría, que ja és més recent, el Carlos Santos, que va decidir quan volia morir i ho va fer, i últimament hem tingut a veure com se diu... aquell que abans m'anomenava, sí, ara no em surt.
A veure, és molt interessant aquesta divulgació que hi ha dels casos, sobretot quan passen després de pel·lícula, perquè vulguem o no, això és una cosa que fa que el coneixement del problema, doncs, es divulgui, a més es divulgui en un espai popular, no?, que és el cinema, i per tant que això arribi a tothom. I sobretot que arribi el veritable problema del tema aquest. Hi ha una filmografia molt important sobre l'eutanàsia, que després en parlarem, i sobre el dret a morir. És una filmografia que té molta qualitat, una de les pel·lícules també, junt amb la del Sant Pietro, hi ha la Amor, que és d'una parella també, que ella entra amb un Alzheimer i ve i el marit l'ajuda a morir-se, etc. Clar, hi ha un tema que és comú a totes les situacions.
Totes les pel·lícules, sí.
Que quan una persona... per una situació determinada de degradació física, d'incapacitat de suportar la vida amb la situació que està, decideix morir, evidentment no pot fer sol, necessita ajut. I llavors, què passa amb aquesta situació? Que aquell moment, en comptes de ser un moment d'amor, de comprensió, d'estimació, un moment càlid, perquè és aquella persona que se'n va d'una situació que és insuportable, doncs el gran problema que hi ha és com fer-ho sense que els que queden després siguin perseguits per la justícia i condemnats. I llavors veus, a totes les pel·lícules sempre surt aquest tema, no? O sigui, per un costat, aquell moment que hauria de ser un moment d'amor, de reconciliació, d'afecte, que és el final d'una persona que ha patit molt, resulta que això passa a un segon terme, perquè el que és importantíssim és com fer-ho sense que els que ajuden i queden després siguin condemnats per la justícia. I això és una cosa que... bueno, és pornogràfic, això, no?
Dèiem, un dels primers era el Ramon Sampedro, i un dels últims, ja ens ha sortit per aquí el nom, és...
No, la Maria José Carrasco,
sí, que
és
que
la
que... No fa gaires dies. Els mitjans de comunicació,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per tant, bé, és un tema noticiable, i que potser ens ha quedat més la retina de
sí,
la gent,
sí,
no? De tot això.
Sí, sí.
Ell estava en una situació que no podia suportar, i el seu marit, amb un acte d'amor, l'ajuda a morir, no? Vull dir, aquest és a síntesi el problema. I clar, i el problema ara està en com això, la justícia després, amb aquest senyor, doncs li buscarà les pessigolles.
Bé, tinc entès que li pot sortir fins a 10 anys, no?
Va, doncs sí, aquí estem.
Va per aquí, això, no?
Sí,
bé, arribat en aquest punt, posarem una peça musical dels Manel, a Mort d'un heroi romàntic.
Thank you. vida ma mare tenia un bufet pròsper a la ciutat. Fa molts anys van enviar-m'hi com a jove passant d'advocat. Vaig trobar una cambra senzilla, una taula, un llit, un mirall. I arribava que era nit tancada, que en alguna taverna del centre s'havia fet tard. Al replà la senyora Manresa passava les hores cosint, però aquell dia semblava alterada. Va apropar-se nerviosa i va dir: disculpi, no sap com ho diu. Venia a demanar-li favors. L'inquilí del tercer aquest migdia estava com boig i ara pico i no respon. A la llum d'un immens canelobre vaig obrir-me pas en la foscor. Avançant entre ombres de mobles, repassava les habitacions. Vaig sentir uns gossos que somicaven, vaig seguir la pista dels flors. I senyors, com sabran, vaig trobar-me un gran heroi romàntic mort al menjador. I tenia una nota ridícula arrugada entre les mans, plena de dits que jugaven amb trenes, de postes de sol i donzelles a lloms de cavalls. Poc després l'inspector s'apuntava al contacte d'un familiar, un germà que vivia a la costa, amb qui celebraven els sants. Van tancar-li els dos ulls amb tendresa, van tapar-lo amb un llençol blanc. En silenci tothom l'opejava, el té verd que havia escalfat la mestra del quart. Un mossèn va pregar un pare nostre amb un fil de veu mort de son. Al costat vam reunir-nos els homes per mirar de treure el cos. I estirant uns turmells sense vida vaig sortir d'aquell menjador. La senyora Manresa patia, per l'amor de Déu, vigilint amb els cops. Al carrer la carrossa esperava, el cotxer es distreia observant soldats de permís que cantaven sota la llum dels fanals. Vam comptar fins a tres per fer força per pujar el cadàver a dalt. Un vent fred va gelar l'aire, un fuet petant amb mandra va fer arrencar els cavalls. I seguíem la nota ridícula arrugada entre les mans, plena de crits en el buit de desig, violents de tempestes que enterren vaixells dins el mar. Plena de dones rient d'ulls sanguinolents, de bellesa que no deixa espai per pensar, de muses ferides per sempre, per claus rovellats en cançons de poetes vulgars, plena de salts infinits on t'esperen immòbils per si vols passar-hi uns gimnastes de glaç, plena de bèsties baboses a punt d'enfrontar-se en combat desigual amb els presos cristians, plena de nens espantats que miren si arriben els pares sota la pluja constant, plena de joves erectes que ramben pubilles guarnides pel ball del diumenge de Rams, plena de braços que s'alcen i paren un taxi sortint de sopars amb amics que se'n van, plena
de creu-me, ho intento, però estona, sospito, morena, que això no s'aturarà mai.
Tornem a estar amb tots vosaltres. Avui presentem l'associació Dret a Morir Dignament amb els voluntaris Roser i Gelabert Almacelles i l'Anton Gurí Comas d'aquí de la comarca de l'Alt Camp. Bé, hem parlat extensament de, una mica històricament, de la fundació de l'Associació de Dret a Morir Dignament. Parlem una miqueta ara, en tot cas, de les finalitats que té l'associació.
L'associació DMD és una entitat sense ànim de lucre que basa la seva tasca en el dret humà fonamental, la dignitat de la persona, i el seu dret a decidir fins al final de la seva vida. Lluitem des de la societat civil per arribar a adquirir uns drets que ens falten, com és el dret de morir amb dignitat. Les principals activitats de DMD són donar suport a investigacions relacionades amb la mort i la llibertat de l'ésser humà per escollir racionalment el seu destí personal, promoure un clima d'opinió pública favorable i tolerant, buscar el reconeixement legal i social dels drets esmentats, defensar específicament els drets de les persones malaltes, difondre el document de voluntats anticipades i vetllar pel seu compliment, atendre de manera personalitzada a les persones associades al final de la seva vida, assessorament sobre els drets de les persones malaltes, rebuig del tractament, limitació de l'esforç, testament de l'esforç terapèutic, testament vital, sedació terminal, etc. I qualsevol altra activitat legal amb la intenció d'assolir els objectius de l'associació.
Molt bé, després parlarem, en tot cas, de tota aquesta filosofia de l'associació i una miqueta també de tots l'estratègia o plans que tenen a la zona d'aquí de l'Alt Camp, en concret a Valls. Parlem-nos una mica del tema de l'eutanàsia.
A veure, de fet hi hauria tres temes, que serien, un és el document d'últimes voluntats, l'altre que seria l'eutanàsia i el tercer que seria el suïcidi assistit. Si cas sobre el document
en parlem després, parlem
de l'eutanàsia i del suïcidi assistit. Sobre l'eutanàsia, evidentment, se n'ha parlat molt i a vegades no se'n parla massa correctament, val? Per tant, primer hauríem d'aclarir molt bé què vol dir quan parlem d'eutanàsia. A veure, l'eutanàsia és, diguem-ne, una acció mèdica, és un acte mèdic, en el qual un facultatiu subministra un medicament que provoca una mort digna i no dolorosa. Perdó, una mort no dolorosa i ràpida, després de que hi ha hagut una demanda reiterada. Per tant, no tot és eutanàsia. Eutanàsia és només quan hi participa un facultatiu, un metge, quan aquest metge subministra un medicament que provoca la mort ràpida i indolora, i que això s'ha fet després de que la persona ho ha demanat reiteradament. Val? Hi ha una sèrie de filtres per tal de que es pugui detectar que no hi ha res més que la voluntat de la persona, que no hi ha influències d'altres gèneres, no? Per tant, això és l'eutanàsia. Fora d'aquí no és eutanàsia. Fora d'aquí és, que és el cas del Ramon Sampedro, no? Sampedro, que és que en aquell moment no hi va haver un facultatiu, sinó que va haver-hi unes persones que el van ajudar i li van posar a l'abast un medicament que ell se'l va prendre i va morir. Però ell no hauria pogut prendre aquell medicament si no hi hagués hagut algú que l'hagués ajudat.
Perdona, això és un suïcidi assistit?
Això és un suïcidi assistit. Són les dues coses diferents. Un ho fa un metge directament i l'altre és que algú ajuda a morir a una persona que vol morir. En el fons, per part del pacient hi ha la mateixa necessitat i la mateixa voluntat. Està en una situació en què no vol viure més, en què la vida no li és suportable, i busca algú que l'ajudi. En un cas és un metge, i en un altre cas és una persona propera, afectiva, etc., que l'ajuda. Eutanàsia i suïcidi assistit. En aquest moment, l'eutanàsia està permesa en molt pocs estats. Vull dir que...
Explica'ns-ho, quins estats...
Sí, de fet, a Europa només accepten l'eutanàsia Holanda, Bèlgica, Luxemburg i Suïssa. Aquí es parla molt d'anar a practicar l'eutanàsia fora d'Espanya. Això és una mica mite, perquè d'entrada hi ha un gran problema, i és que perquè et puguin aplicar l'eutanàsia, el que cal és que el metge, personalment, el que ho ha de fer, estigui totalment segur de què tu vols i de què no hi ha cap influència externa. I, per tant, vol dir que abans de que es porti a terme l'eutanàsia hi ha d'haver unes trobades amb aquest metge. Per tant, hi ha d'haver uns desplaçaments, etc. Però, a més, clar, cal que el metge i tu parleu el mateix idioma, perquè no pot haver-hi un intèrpret. Perquè, clar, és seriós, això. Vull dir, ha de ser el metge convençut de que tu vols això i que ningú t'influeix. Per tant, és difícil, si no parles idiomes, etc., no és tan fàcil com sembla. Val? Sí, i hi ha només aquests quatre països.
Perdona, Anton, i això només és possible a Suïssa?
Sí, això només és possible a Suïssa.
A Suïssa, perquè a Holanda, Bèlgica i Luxemburg has de ser...
Del país.
Del país. Si no, no hi tens cap accés. O sigui, això que explicava l'Anton, només és possible a Suïssa.
I llavors, on hi ha, també està permesa, és a Amèrica. Hi ha diferents estats, dels Estats Units, Oregon, a Washington, a Montana, a Califòrnia, al Quebec, al Canadà, també, i a Colòmbia. O sigui, són molt pocs països que tenen reconeguda l'eutanàsia, i això és degut al que dèiem abans, no? Tota aquesta influència, aquest món, societat...
Per vosaltres, com a associació, i que hi esteu posats, veieu que això és una primera passa, però que ha de continuar i que això s'ha d'estendre.
No, és que aquí
en general per molts més països i molts més estats, no?
En concret, a Espanya hi ha una llei de l'eutanàsia que està al Parlament i que el PSOE en principi es va comprometre a aprovar-la. Val? El que passa és que, clar, amb tota la deriva política de l'estat espanyol, doncs no ha sigut possible que això anés al Parlament i es pogués aprovar, perquè de fet tot està en funcions, no? De manera que el moment en què se suposa que hi hagi un govern estable, perquè clar, fa 5 anys que no en tenim, doncs el moment que hi hagi un govern estable hi ha un compromís de que aquesta llei tirarà endavant i s'aprovarà. Això és important perquè... Doncs perquè hi ha molta gent que estan en una situació molt difícil, que viuen situacions... Bueno, aquesta senyora que va morir ara fa uns mesos és un exemple. Viuen situacions molt dramàtiques i que necessiten que hi hagi aquesta fórmula legal perquè l'eutanàsia sigui possible, no? I no hi hagi conseqüències, sobretot pel seu entorn, com ara es trobarà aquesta senyora, bueno, el marit d'aquesta senyora. En quant al suïcidi assistit, doncs, bueno, és, el problema és el que hem dit abans, no? Sempre és com que no està reconegut, doncs com fer que després les persones que ajuden no es vegin implicades en una causa legal, amb sentències de presó, etc, etc.
De totes maneres, tot i que, tal com ha dit l'Anton, hi ha una llei de l'eutanàsia preparada al Parlament perquè es debati i esperem que s'aprovi, DMD té moltes accions de treball. Per un cantó, té l'acció d'incidència política social, que és la que promou que les coses estiguin en aquest estat, perquè prèviament a que aquesta llei estigui a Madrid, es va aprovar al Parlament de Catalunya i DMD hi estava al darrere. Però a part d'això, que és la part legal, d'alguna manera també hi ha d'haver informació i educació de la societat. Dic educació en el plan de que se n'ha de parlar, de que s'ha de deixar de ser tabú. I llavors DMD té diferents aspectes per on treballa. En primer lloc, la incidència política social, que un grup de gent, que hi ha advocats i gent d'aquestos que hi entenen, que estan al Parlament i en aquests llocs. Després, per altra banda, DMD també fa unes xerrades informatives sobre això, per tant, qui vulgui les pot sol·licitar. Després, hi ha grups professionals d'educació, de salut i juristes que cada un s'enfoca cap a aquests diferents treballs. Després hi ha una atenció privada a la ciutadania per la gent que necessiti parlar del seu problema personal i de lo que necessita, o que necessita ajuda per omplir el document de voluntats anticipades. I després també l'EAP té, el DMD té el que es diu EAP, Equip d'Assessorament Especialitzat. És a dir, que això és a Barcelona. Si hi ha una situació d'una família, d'una persona amb una situació d'aquestes que parlava l'Anton, que són molt dramàtiques i molt tristes, doncs poden anar a Barcelona a la seu central del DMD o telefonar o demanar hora, i llavors hi haurà un equip d'assessorament especialitzat composat de metges, de psicòlegs, de sociòlegs i de, ara no em surt la paraula, aquests metges que es dediquen a acompanyar el final de la vida. Té un nom, sí, tècnic. Per tant, són totes les funcions, tots els aspectes en els quals treballa aquesta associació.
I jo, per il·lustrar això que diu la Roser, que penso que és molt important, diria una anècdota que ens van explicar en el procés de formació, no? O sigui, ells tenen aquest equip i llavors, per exemple, un cas molt concret, no? Un noi paraplègic, molt jove, amb un accident de moto, cadira de rodes, etcètera, etcètera. Evidentment estava a les 24 hores del dia al servei dels altres, vull dir que tothom, que ell no es podia valdre per res. I aquest noi, doncs, no volia continuar vivint. I la família, doncs, volia que continués vivint. Contacten amb el DMD, l'equip aquest d'assessorament, doncs, el que fa, clar, ells no decideixen res, el que fan és intentar que el noi i la seva família, doncs, arribin a acords, no? Que la família entengui el problema del noi i que, d'alguna manera, l'assumeixi i que l'ajudi en la seva acció, el que ell volia fer. Bé, doncs resulta que després d'un parell de reunions, diguem-ne, de contactes, quan és la tercera, quan toca el tercer contacte, doncs va la família al lloc on es trobaven, a la seu central del DMD, i el Xavier, diu, no ve. I què passa? Diu, doncs, que el Xavier ahir es va tirar per les escales de dalt a baix. Clar, aquest és un moment d'un gran dolor, i no pel Xavier, que el Xavier ja no hi és, sinó per la família, perquè en aquell moment la família es va donar compte, per desgràcia, de que no va estar a l'alçada de la situació i que no el va poder acompanyar amb un escalf, amb un caliu, amb carinyo, amb amor. No?
I amb una mort dolça.
I amb una mort dolça.
Perquè tirar-se per les escales és molt dramàtic.
Clar, vull dir, és que la situació, aquest és un cas molt dramàtic, però és un cas real i un cas viscut, no? I clar, de casos com aquest, potser no n'hi ha molts, però el patiment que tenia el Xavier, aquest sí que hi és, eh? Hi ha molta gent que pateix.
Per arribar a aquest punt, fem una aturada. Tan lluny de tu, Gertrudis i Chambao.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré promès a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i
quan no em quedi més a l'est, seguiré promès a poc a poc.
Estàs tan lluny de mi com el Bayer del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant,
com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. Ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro sempre és a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est, seguiré promès a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est, seguiré promès a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro sempre és a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, quan no em quedi més a l'est, seguiré promès a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est, seguiré promès a poc. Recorreré el món sencer.
Recorreré el món sencer.
Recorreré el món sencer.
I el món sencer.
Recorreré el món sencer.
Recorreré, recorreré.
Bé, estem aquí una altra vegada amb l'associació Dret a Morir Dignament, amb els voluntaris Roser Gelabert, el Macelles i l'Anton Gurí Comas, d'aquí de l'Alt Camp. Hem parlat de l'eutanàsia, del suïcidi assistit, i ens hem deixat la tercera pota, que és el document de voluntats anticipades.
El document de voluntats anticipades és un document en el qual una persona, d'acord amb els seus valors, manifesta la seva voluntat sobre les cures de salut per si, arribat el cas, patís una situació irreversible en la qual no es pogués expressar. De tota manera, el DBA, li diem DBA perquè és document de voluntats anticipades, no? El DBA no té validesa mentre una persona pugui expressar-se. És a dir, que tu en tot moment pots dir el que vols, però si en un moment no pots dir-ho, tens el document que parla per tu. I una cosa molt important és que aquest document pot ser revocable en tot moment. És a dir, si tu has fet un document i després tu repenses i no hi estàs d'acord, doncs o en pots fer un altre o el pots revocar.
Bé, aprofundim una miqueta més amb el DBA. De cada vegada, possiblement, tirem més cap aquí. Dieu-nos les passes a seguir, en tot cas.
Doncs, primer que tot, el primer que s'ha de fer és reflexionar com ens agradaria que fos la nostra mort, no? Reflexionar-hi, pensar-hi. Ens podem fer moltes preguntes abans de fer la decisió de fer-lo, no? En segon lloc, és redactar el text del DBA, que no cal que es redacti personalment cadascú. Hi ha uns textos impresos que l'associació en té, també en té el Departament de Salut, i llavors es tracta d'anar omplint coses en piques reflexionat. Després, una altra cosa important és decidir qui serà el nostre representant que avali el contingut en el cas de que jo no pugui parlar, en el cas de que estigui en coma, per exemple. Jo he de tenir una persona de confiança que em representi en el moment en què que el faci valdre, no? Perquè es podria obviar aquest document.
Com un tutor, entre cometes.
Com un tutor, sí. Exacte. I després el quart pas és fer que el document sigui legal. I perquè sigui legal, doncs s'ha de pertànyer, ha d'entrar en un registre que té la Generalitat, i en el moment en què entra en aquest registre, d'alguna manera ja surt el... què és allò que tenen els metges?
L'historial mèdic.
L'historial mèdic. Quan és entrat en aquest registre i és legal, llavors ja està escrit el nostre historial mèdic.
Molt bé, a veure, dieu-nos la gent, per exemple, que vulgui més informació de l'associació, o per exemple pel tema aquest del DBA, document de voluntats anticipades, com ho ha de fer per esbrinar més coses i saber-ne més, no? Que d'això es tracta.
En primer lloc, tenim una pàgina web que ens dona moltíssima informació. Aquesta pàgina és eutanàsia.cat. Allí explica qui som, què fem, on som. Fins i tot hi ha un model de document de voluntats anticipades. Ens explica els drets del pacient. Hi ha molta premsa i documentació sobre les coses que van passant. I d'altres coses, com col·laborar, preguntes freqüents, enllaços, contacte... Allí hi ha moltíssima informació, en general.
Bé, i llavors ja portar-ho a nivell local.
Sí, perquè sé que teniu intenció de fer campanya, sobretot a Valls, que també sí. Ens havíeu explicat que l'1 d'abril de l'any 19 el ple de l'Ajuntament de Valls dona suport al dret a morir dignament, i ha estat una moció que la van presentar tots els grups municipals i es va aprovar,
unànimament.
Sí. Això és molt important.
Sí, per tant, a veure, Valls forma part d'una llarga llista de ciutats importants que s'han adherit a la proposta aquesta de l'associació, i que per tant doncs bé, està amb els objectius, no? L'objectiu d'una mort digna. Llavors, com ho fem això? Clar, l'associació ja hem dit que es mou per voluntariat, i per tant hi ha uns voluntaris, i aquests voluntaris el que faran serà una feina d'assessorament, d'informació, i per això doncs, bueno, hem lligat amb l'Ajuntament, que ens cedirà un espai, i que llavors a partir del mes de novembre, els primers dilluns de cada mes, de 5 a 7, el que farem serà atendre a la gent que puguin estar interessats, que tinguin algun problema relacionat amb la mort.
Sabeu l'adreça ja o encara no la sabeu?
No s'està lligat això encara. Val? Un moment que d'això ja us ho farem saber perquè en donem divulgació. Per tant, la cosa va per aquí, però a part d'atendre la gent que pugui interessar-li i tal, també el que intentarem serà divulgar la idea, i a partir de... hi ha unes xerrades específiques explicant ben bé com es fa el document d'últimes voluntats. Avui n'hem fet un esbós, però el tema es tracta amb més profunditat. Per altra banda, hi ha tota una filmografia, de manera que l'associació en disposa i té els drets sobre aquestes pel·lícules, es pot fer un cinefòrum, etc., sobre el tema de la mort, i també hi ha una bibliografia molt important de la qual es pot, doncs, bueno, per Sant Jordi es poden fer divulgació de tota la bibliografia existent, etc. Per tant, són uns nivells d'actuació que són a base de campanyes divulgatives, etc. També l'associació té tot un programa per aplicar a les escoles, perquè hi ha allò que dèiem que de la mort no se'n parla, doncs ja que es comenci a parlar a les escoles, que la mort no sigui una cosa tan distant, sinó que la mort doncs sigui més propera i que no sigui només la mort de la bruixa dolenta a la Ventafocs o a la Cenicienta que es menja la poma enverinada, etc., sinó que formi part de la vida, no? Vull dir, clar, és que hi ha hagut un temps en què la mort s'ha tret de casa, ara ja tot es fa al tanatori, etc., i no l'hem tret només físicament, sinó també que l'hem tret com a concepte, no? Conceptualment l'hem allunyat de nosaltres. Sembla que d'alguna manera la ciència ens ha de fer immortals i que la mort és una cosa que en el futur no existirà. I clar, suposo que la mort existirà sempre, no? I que com més clau tinguem, doncs millor serà el trànsit, no?
Jo m'he descuidat una cosa molt, molt important abans quan parlava del document de voluntats anticipades. Ara trenco una miqueta amb l'Anton, però és que això és important. Vull dir, fer el document de voluntats anticipades és un regal, un triple regal. Un regal que ens fem a nosaltres mateixos, perquè és igual com quan es fa testament. Que quan fem testament ens quedem tranquils perquè sabem que els nostres béns materials, quan nosaltres faltem, estaran ben distribuïts, doncs molt bé, és com el nostre testament. Per tant, un regal a nosaltres que ens dona tranquil·litat, un regal per la nostra família, perquè en moments durs no la carreguem amb decisions difícils, o que la nostra família pugui dir el pare o la mare han mort com ells han volgut. Això els tranquil·litza, per tant és un regal per ells, i és un regal per l'equip mèdic, perquè estarà orientat sobre com ha d'actuar i l'allibera de responsabilitats. Per tant, és molt important això de fer el DBA, i això m'ho havia descuidat i ho havia de dir.
Molt bé, anem ja tancant, però en tot cas una pinzellada repetida, que aquests dies d'atenció personalitzada serà per parlar aquest tema, que és una miqueta tabú, el tema aquest de la mort, però d'alguna manera aquest treball serà per difondre i explicar aquesta acció, sobretot aquí a Valls. És a dir, jo he posat moltes esperances en aquestes, diem, dies personalitzats per poder-hi treballar a fons.
Penseu que Valls és l'única ciutat de tota la província de Tarragona que disposarà d'aquest espai. No la tenen en cap més lloc. L'Ajuntament s'hi ha posat bé, ens ho ha facilitat, i per tant penso que els vallencs en aquest moment som uns privilegiats.
Molt bé, alguna altra cosa, Anton, que ens deixem? Que suposo que espereu.
Sí, suposo que hi ha moltes coses.
Hi ha moltes coses. Ara seguirem parlant. Ha sigut una xerrada molt amena. Hem après tots plegats. Esperem que tota la nostra audiència també hagi après molt de l'Associació de Dret a Morir Dignament. I donem novament les gràcies als voluntaris, la Roser Gelabert Almacelles i l'Anton Gurí Comas. I aquí teniu els micròfons oberts per quan vulgueu, i això és casa vostra.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau, fins una altra.
Adéu. Adéu.
Saltimbanquis, somiadors, atletins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge
cotxe, il·lusions dins les maletes, junts